La Generalitat no contempla més bonificacions pels camions desviats de la Nacional 240, però demanarà al Ministeri bonificacions pels veïns que utilitzen la Nacional.
Informatius cap de setmana a l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc.
El conseller de Territori, Damià Calvet, ha avisat que no hi haurà més bonificacions pels transportistes desviats de la Nacional 240, almenys per part de la Generalitat.
Sí, però ha anunciat que demanaran al Ministeri bonificacions pels residents que utilitzen la Nacional 240.
Aquesta setmana a la Conca de Barberà han començat els tallers participatius per la redacció de la Carta del Paisatge.
Se'n celebraran dos cicles repartits pels municipis de la Conca. El primer per debatre les unitats del paisatge i el segon sobre els objectius de la qualitat paisatgística.
D'altra banda, en el terreny estrictament polític, a mesos per les eleccions municipals, hem conegut una nova candidatura.
Jordi Torres serà el cap de llista de Junts per l'Espluga, una proposta que vol prendre el relleu als 16 anys d'alcaldia de David Rovira amb una candidatura plural i transversal.
La gent del grup, doncs molta gent sí que em deia, nostre, Jordi, doncs podries passar tu al capdavant, doncs jo també a nivell personal també he hagut de fer aquesta reflexió, no? És un pas important.
Deixem enrere a l'Espluga de Francolí també una setmana de pressupostos participatius.
Han començat les obres del projecte guanyador del 2017 i ha sortit la nova convocatòria del 2018.
En cultura parlarem de Clicània, balanç del primer cap de setmana, també marxa el segon cap de setmana, entre d'altres també del Festival Essències, que busca una edició d'hivern, i a més també de la crònica cultural de la resta de propostes a la Conca de Barberà. I en esports, Josep Morató.
Coneixerem les classificacions de la cursa Molte pel Trepat i també els últims detalls de la cursa Pedals de Tros que celebra aquest cap de setmana a Santa Coloma de Queralt.
Serà després de l'informatiu. Aquests són els titulars d'aquest cap de setmana. Comencem.
Informatius cap de setmana. El repàs a l'actualitat de la Conca de Barberà.
El conseller de Territori, Damià Calvet, ha parlat aquest divendres sobre el desviament de camions de la Nacional 340 i 240. Damià Calvet ha assegurat que no hi haurà més bonificacions pels transportistes, almenys per part de la Generalitat.
Tot i això, el conseller de Territori ha anunciat que en les pròximes setmanes es permetrà als transportistes reincorporar-se en el sentit de la marxa. Aquesta és una demanda del sector, ja que amb la prohibició de passar per la Nacional, les autopistes tenen menys accessos i en alguns casos els camions han de fer més volta i això augmenta els seus costos.
El conseller de Territori també ha explicat que demanaran, però, al Ministeri de Foment bonificacions pels residents que utilitzen la Nacional 240, tal com passa ara amb els residents de la Nacional 340. N'informem al llarg del cap de setmana també a esplugafmradio.cat. I la futura Carta del Paisatge de la Conca de Barberà sotmet ara un nou procés per copsar les opinions ciutadanes. Es tracta d'uns tallers participatius que comencen aquest dijous i ja aquest divendres també se n'ha celebrat una nova edició i serà un dels darrers procediments abans de la redacció de la carta que ha de servir per establir els compromisos de la societat i de les diverses administracions sobre tot allò que té a veure amb el paisatge.
Després de les 5 jornades temàtiques i la presentació de les conclusions, la diagnosi redactada per l'empresa Limonium se sotmetrà a debat amb dos cicles de tallers oberts a la ciutadania que se celebraran en diversos municipis de la Conca, ja que, com ha expressat la consellera comarcal de Paisatge, Sara Jané, es vol sumar a la màxima participació i per això s'han escampat les sessions per tot el territori.
Hauria d'entrar en la pàgina de Facebook o de la Carta del Paisatge, que és paisatgedelaconca.cat, i inscriure-s'hi. Almenys per tindre una previsió de quan serem. Jo animo la gent a participar-hi perquè és interessant, sobretot ara, sentir la seva veu i la seva opinió sobre el territori en què vivim.
El primer cicle servirà per concretar les unitats del paisatge que ha de contemplar aquesta carta. Inicialment se'n plantejaven 5 i ara la diagnosi en recull fins a 17. Tots els tallers es celebraran a 6:45 de la tarda i el primer ha estat aquest dijous a Vimbodí Poblet, també a Sarral aquest divendres, i els pròxims el 25 d'octubre a Santa Coloma i el 26 a Montblanc, en aquest cas a la seu del Consell Comarcal.
Ja al novembre començarà el segon cicle amb la voluntat de definir els objectius de la qualitat paisatgística. El dia 26 es farà a Conesa, el 27 de novembre a Les Piles, el dia 28 a Vilaverd i el 30 a Solivella. Després d'aquest nou procés participatiu es preveu que ja pugui començar la redacció de la Carta del Paisatge. Sobre l'entrada de l'Imonium en el desenvolupament dels treballs, la consellera comarcal considera que va ser necessari en observar que el Consell Comarcal no disposava de personal especialitzat en l'àmbit del paisatge.
I continuem tenint moviments a la Conca de Barberà de cara a les eleccions municipals del pròxim mes de maig del 2019. En aquest cas, a l'Espluga de Francolí, hem conegut que Jordi Torre encapçalarà la candidatura de Junts per l'Espluga en aquestes municipals amb una llista que desitja transversal i assegura que estarà formada per moltes persones independents. Torre considera que la seva proposta permetrà una renovació al consistori, per bé que creu que l'experiència d'aquestes dues legislatures en què ha estat a l'equip de govern li poden ser positives per afrontar aquest repte amb més responsabilitats.
Jordi Torre prendrà el compromís d'encapçalar una candidatura per les municipals del maig de 2019.
La gent del grup, doncs molta gent sí que em deia, ostres, Jordi, doncs podries passar tu al capdavant. Doncs jo també, a nivell personal, també he hagut de fer aquesta reflexió, no? És un pas important. Una cosa, jo sempre he anat dient que al llarg de la vida, i sobretot doncs, a títol individual, he anat tenint aquests diferents passos, el meu pas doncs, per diferents entitats, després doncs, el meu pas per l'Ajuntament, en aquest cas com a regidor, doncs ara és un pas més que doncs, de dir, doncs bé, candidat. Sí, és una cosa que no és una decisió que es pren amb 10 dies, amb 10 dies més o menys que vam estar parlant doncs, amb tot el grup a veure què fèiem, però evidentment s'han de fer una sèrie de passos i per això doncs, has de comptar amb el recolzament ja no només dels teus, sinó de la gent més propera, de la família, podríem dir, de la gent del grup, dels amics i com no, doncs, també de la gent que fins a aquests 16 anys han encapçalat aquest projecte. No?
Com dèiem, la llista segurament es presentarà sota la marca Junts per l'Espluga i en línia general es vol donar continuïtat al projecte de 16 anys de Convergència i Unió al govern amb l'alcaldia de David Rovira, però planteja també certs aires de canvi. D'entrada, prescindir de les cicles i l'equip de treball, desenvolupant una llista transversal amb molts independents.
Els qui ja és clar que no continuaran junt amb Rovira són Joan Amigó, que posarà fi a 27 anys com a regidor al consistori, i Maria Jesús Martín, després de 16 anys al govern. Els tres podrien tancar la llista com a homenatge, reconeix Torre. El candidat explica el format de la llista.
Prescindir una mica de sigles, no? Nosaltres doncs, procedíem i, evidentment, doncs, jo he format part d'un equip de govern durant 8 anys sota les sigles de Convergència i Unió. Ara el que volem fer és prescindir d'aquestes sigles de partit. Al final volem ser gent que treballi per l'Espluga. Evidentment, doncs, de moment ens estem doncs, agafant aquest paraigua de Junts per Catalunya, però una miqueta perquè vagi en la mateixa línia del que va passar doncs, a nivell de Catalunya el 21 de desembre. No? Nosaltres estem treballant amb aquest grup, hem fet moltes incorporacions noves, molta gent nova, molta gent independent, gent que d'altres vegades havien format part d'altres candidatures. No són gent, doncs, diríem, històricament ni de partit, ni de les sigles que havien sigut Convergència, o que ara podrien ser de Pedregat o que sí, sinó que és gent totalment independent, de diferents tarannàs, de diferents opinions. Per això ens hem agafat una miqueta i així és com ho hem plantejat a tota la gent que forma part del grup en aquest paraigua de...
El futur candidat ha definit que els reptes estratègics passen per millorar les infraestructures, garantir feina als joves perquè no hagin d'anar a viure fora del municipi i seguir treballant en l'àmbit social. A més, destaca que la indústria, el turisme i la cultura han de seguir sent puntals per l'Espluga.
Doncs s'ha de seguir treballant per les infraestructures del municipi. En aquests darrers mandats, doncs, així, tot i que doncs, la conjuntura econòmica doncs, també ha estat la que ha estat, però així que s'ha permès, doncs, hem seguit treballant per les infraestructures, perquè, fi al cap, els serveis i les infraestructures és el que donen aquesta qualitat de vida, però sí que tenim doncs, línies en les que s'ha de treballar. Evidentment, doncs, s'han de fer apostes fermes tant a nivell de joventut i de gent jove per impulsar doncs, que la gent jove estigui a gust i se senti orgullosa de ser i de viure a l'Espluga i que hi hagi suficient activitat per a la gent jove. El tema social, l'aspecte social, també doncs, és un aspecte que el tenim sempre molt latent i que doncs, aquests darrers anys ja ha estat també una aposta, tot i que a vegades és una línia que costa més de veure, no? L'aspecte social, doncs, a vegades és aquella feina que no es veu però que és important i que s'hi ha de seguir treballant.
Jordi Torre no ha volgut fer pronòstics de cara a les pròximes eleccions perquè creu que, doncs, en aquest cas, encara es desconeixen quines són les candidatures que s'hi presentaran, però venint de l'apretada victòria de Som Espluga el 2015, l'ara candidat de Junts per l'Espluga considera que la seva llista també tindrà el factor canvi a favor. Considera, a més, que la llista que encapçalarà proposa una renovació al capdavant de l'administració local, però amb el rodatge que ha assolit en aquests 8 anys, doncs, considera que pot ser un punt de reforç de cara a aquesta possible nova responsabilitat. Seguirem parlant d'aquestes eleccions municipals en els pròxims mesos. Encara s'han de definir moltes candidatures. I la secció local de l'Assemblea Nacional Catalana de la Conca de Barberà ha convocat aquest dimarts noves mobilitzacions arreu de la comarca, en aquest cas per reclamar la llibertat de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart el dia en què es complia un any del seu ingrés a presó.
Les concentracions es van celebrar a les 8 del vespre a la plaça Major de Montblanc, l'Espluga de Francolí i Vimbodí Poblet. També es va convocar a la mateixa hora a la plaça de l'Església de Sarral i a 9:45 del vespre a la plaça del Sindicat de Barberà de la Conca.
En l'acte es van llegir els manifestos d'aquest any de presó dels Jordis, en què remarcava una successió de fets produïts en aquests 365 dies. Finalment, el text també destacava que cal fer realitat el mandat de l'1 d'octubre i avançar cap a la independència. Les concentracions, en molts casos, van acabar amb el cant dels segadors, crits de llibertat i l'enlairament de fanalets.
Informatius cap de setmana. El repàs a l'actualitat de la Conca de Barberà.
I el Consell Comarcal de la Conca de Barberà ha estat reconegut aquesta setmana amb un premi EMES 2018 gràcies al projecte EMES 22. El Departament de Territori i Sostenibilitat i el Club EMES van lliurar els reconeixements aquest passat dimecres al Bon Centre de Cultura i Memòria a Barcelona. Des de la Conca de Barberà hi va assistir el president del Consell Comarcal, Francesc Benet, i també el conseller comarcal de Medi Ambient, Josep Amill.
La distinció valora el sistema de gestió ambiental que aplica el Consell Comarcal, juntament amb els 22 ajuntaments de la comarca, el Centre de Tractament de Residus Municipals i les deixalleries de Montblanc i l'Espluga.
El reconeixement es deu als 10 anys d'aplicació d'aquesta normativa de la Unió Europea que el Consell Comarcal empre voluntàriament a les seves instal·lacions, un compromís que és verificat mitjançant auditories independents. I aquesta setmana l'Espluga de Francolí ha estat setmana de pressupostos participatius. Ja estan en marxa, d'una banda, les obres de la proposta guanyadora del 2017 i aquest dijous s'ha obert la convocatòria, la corresponent al 2018. Anem a pams, però comencem per l'obra que ja s'està executant.
L'actuació consisteix en construir el tram de vorera a la carretera de Poblet entre el camí de la Cometa i la placeta del carrer Escudines, però també l'enjardinament d'una part de la cantonada del camí de la Cometa. S'invertiran 18.000 euros i les obres van començar la setmana passada. S'espera que puguin estar parcialment enllestides de cara a la setmana vinent, mentre que la part de jardineria es farà quan hi hagi unes condicions climatològiques més favorables.
I d'altra banda, la tercera edició dels pressupostos participatius ha començat aquest dijous amb la fase per presentar les propostes, una fase que s'allargarà fins al 29 d'octubre. Fins llavors, els espluguins i espluguines majors de 16 anys poden aportar les seves idees i de quin haurà de sortir un projecte guanyador, al qual aquesta vegada s'invertiran 20.000 euros.
La tercera convocatòria incrementa així la inversió en 2.000 euros i cada persona pot fer un màxim de 3 propostes. Les idees es poden presentar fins al 29 d'octubre a l'Ajuntament de l'Espluga o bé per correu a administració@esplugadefrancolí.cat. Per presentar la iniciativa s'ha d'omplir correctament el formulari dels pressupostos participatius.
Entre totes les propostes es contemplaran les que compleixin les bases i, per tant, totes aquelles accions d'interès general que siguin de competència municipal, que no siguin plurianuals, que tinguin un cost de manteniment sostenible, que no suposin contractació de nou personal i que es trobin dins de la partida d'inversions. També que no estiguin incloses dins d'altres actuacions vinculades a la recepció de possibles subvencions.
El període de votació serà del 9 al 19 de novembre i es podrà fer de forma presencial a l'Ajuntament de l'Espluga o a l'Oficina de Turisme. El projecte guanyador dels projectes participatius d'aquest 2018 s'anunciarà el 20 de novembre.
I les famílies de Montblanc aposten per la creació de rutes escolars. Una enquesta posa de manifest que la majoria d'alumnes i pares i mares volen anar a peu de manera més segura a l'escola. Alba Nebot, ens ho expliques?
La majoria de famílies de Montblanc aposten perquè els seus fills puguin anar a l'escola a través de rutes escolars. Així es desprèn de les enquestes que les AMPAs i les dues escoles del municipi van fer arribar a les famílies i alumnes montblanquins durant el curs passat. Concretament, dels 390 alumnes d'entre segon de primària i tercer d'ESO enquestats, un 86% aposta per un camí escolar segur i senyalitzat, que els permeti anar sols a l'escola. Pel que fa a les famílies, de les 406 que van participar a l'enquesta, un 95% recolza el projecte, ens ho explica Ivanka Gasco, presidenta de l'AMPA de l'Escola Les Muralles.
Ha de ser un camí segur, primer perquè els nens puguin anar sols a l'escola. Es considera que els nens poden anar sols a l'escola més o menys quan, a partir dels 8 anys i té una senyalització característica i diferent de la que fem servir la resta de vianants. S'està dissenyant un logo i que serà el que marcarà tot el camí escolar per arribar a l'escola.
De moment, amb les enquestes han pogut obtenir una radiografia de què opinen les famílies del camí escolar, però també quines són les conductes de mobilitat. A més, les famílies també van traçar un plànol de ruta que feien per arribar a l'escola. Així, les AMPAs han pogut definir quines són les principals vies i, en base a aquesta informació i sota les directrius de la policia local, es triaran els carrers més segurs i òptims.
I no deixem l'àmbit d'educació perquè Josep Morató, l'alumnat de quart d'ESO de l'Espluga, actua per segon any consecutiu com a tutor mediador en aquest institut.
Per segon any consecutiu, alumnes de quart d'ESO de l'Institut Joan Amigó de l'Espluga guien els estudiants més petits del centre amb l'objectiu de facilitar una millor adaptació i resoldre possibles conflictes. Es tracta d'una acció inclosa en el programa Equipro Bullying per acabar amb l'assetjament escolar. Els estudiants més grans ubiquen els més joves i els assessoren en la resolució de conflictes. Així en parla Gemma Palau, del Servei de Mediació del centre.
Aquest any hem continuat treballant amb aquestes accions tutorials dirigides d'alumnes de quart amb nens més petits, concretament de primer, i en principi la primera trobada va anar doncs, molt bé.
Els alumnes de quart d'ESO, formats com a mediadors experts, van organitzar una primera activitat de convivència i coneixença amb l'alumnat de primer d'ESO.
I seguim amb més actualitat perquè començàvem aquesta setmana amb el temporal de pluja i vent que va deixar acumulacions superiors als 100 litres per metre quadrat en alguns punts de la Conca de Barberà, com per exemple a Rojals o Blancafort, i també diverses incidències lleus.
Les restes de l'huracà Leslie van afectar la Conca de Barberà la nit de diumenge i la matinada de dilluns amb fortes pluges i ratxes de vents amb màximes d'uns 60 km per hora.
Parlem de les pluges perquè, pel que fa a les acumulacions d'aigua, Rojals va registrar 126 litres per metre quadrat només en la jornada de diumenge, segons l'estació de Meteo Prades. Altres punts destacats són Blancafort, llavors amb 117, i Santa Coloma de Caral amb 101, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. A Montblanc i a les Pluga es van superar a Montblanc als 90 i a l'Espluga als 75.
Pel que fa a incidències, el telèfon d'emergències va rebre 26 trucades de la Conca de Barberà.
I a Montblanc, l'Associació Juvenil Barjaula explicarà aquest dissabte la situació actual de l'entitat en una sessió informativa en la qual esperen recollir propostes del jovent per decidir el futur de l'associació.
La trobada se celebrarà a les 5 de la tarda a la sala polivalent del Casal d'Entitats de Montblanc, situat a la plaça Poblet i Teixidor. L'entitat afronta ara un futur incert per problemes econòmics i per falta de participació i interès dels joves del municipi per tirar endavant el projecte.
La nova junta ho ha traslladat a l'Ajuntament de Montblanc i també al Consell Comarcal amb l'objectiu de trobar una sortida als problemes actuals, i aquest dissabte serà el moment de plantejar-ho als joves. I l'entitat Adifolk prepara una gala de l'any, novetat d'enguany. La primera edició tindrà lloc a Montblanc. Josep Ardila, endavant.
Montblanc serà l'escenari el proper 25 de novembre de la primera gala de l'any de The Folk, un esdeveniment vinculat a la cultura popular catalana i organitzat per aquesta associació per a la difusió del folclore. Durant la gala es distingirà la tasca cultural i folclòrica de persones i entitats. Per exemple, el Premi a la Personalitat de l'Any el rebrà l'exconseller de Cultura a l'exili Lluís Puig. L'acte tindrà un format teatral i tindrà lloc a l'antiga església de Sant Francesc. Ivan Besora és el president de The Folk.
Tot passarà doncs, entre el passadís central, l'altar, on estarà decorat per l'ocasió, i tant els grups de cultura popular com totes les persones que formen part o que actuen en aquest acte doncs, aniran entrant i sortint a l'escenari principal, que serà l'altar, i tot amb imatges, amb vídeos.
La jornada clourà amb la proclamació de la ciutat que acollirà la Plec Internacional del 2019. La gala de l'any de The Folk es farà cada any a la ciutat que ostenta el títol de capital de la sardana. Per aquest motiu, enguany es fa a Montblanc i l'any vinent tindrà lloc a Perpinyà.
I seguim en la crònica cultural, perquè el passat cap de setmana el Festival Playmobil de Montblanc va treure durant aquests tres primers dies de festival 8.800 persones, una xifra lleugerament inferior a la de l'any passat, però aquesta 11a edició de Clicània doncs, va arrencar en menys dies en comparació amb la de l'any passat, des de dijous amb el concurs de diorames i torna aquest cap de setmana amb els dos últims dies.
L'antiga església i el claustre de Sant Francesc va tornar a ser el centre neuràlgic del festival, amb el gruix principal dels visitants atrets pels diorames i els tallers, com constatava Natàlia Moruno, tècnica de l'àrea de turisme. Així, des de l'organització, asseguren que el ritme d'assistents va estar positiu i fa bo l'equilibri entre la qualitat de les propostes i la quantitat de públic.
On se concentra més el volum de gent és a l'exposició principal. De fet, allí és un espai dedicat tant pel públic ampli, el que coneixem com el genèric, principalment famílies que venen interessades per la joguina de Clic, però també aficionats i gent col·leccionista de Playmobil, adults. I en principi la part d'exposició és el que treu més mirades.
I aquest cap de setmana el Festival del Playmobil de Montblanc tornarà a obrir portes novament amb exposicions, espai de venda de jocs, demostracions, tallers, concurs del clic amagat, sortejos, concurs de diorames, visites a la muralla i l'entrada al Museu del Pessebre de Catalunya. Aquest dissabte al migdia el vermut solidari del projecte Júlies també s'inclou en aquesta programació i el diumenge al migdia l'actuació d'elements del Sequici Petit de Montblanc. I ens quedem a la capital de la Conca perquè ja coneixem la xifra de la recaptació del Posa't la Gorra de Montblanc, que es va celebrar els dies 1 i 2 de setembre. Enguany ha superat el balanç de la primera edició, aquesta vegada però amb la marca oficial del Posa't la Gorra. Quina ha estat aquesta xifra?
La primera edició oficial del Posa't la Gorra a Montblanc ha fet publicar la xifra definitiva dels diners recaptats, que aniran directament destinats a la Casa dels Xuclis que gestiona la FANOC, l'Associació de Familiars amb Nens Oncològics de Catalunya. La festa va tenir lloc a Montblanc al cap de setmana de l'1 i 2 de setembre i va aconseguir recaptar fins a 14.000 euros, una xifra que des de l'organització valoren de manera molt positiva. El coordinador de l'acte, Sergi Estadella, explica la recaptació aconseguida.
Aquests diners van destinats íntegrament a la FANOC, l'Associació de Famílies de Nens Oncològics de Catalunya, i sobretot a la Casa dels Xuclis, que és la casa d'acollida on hi ha aquests familiars de nens malalts que estan en tractament a llargues durades a Barcelona i, per tant, han de sortir de les seves cases i necessiten un lloc on poder estar mentre donen aquests tractaments i fan vida el més normal possible en aquest espai de la Casa dels Xuclis.
Els diners es van recaptar amb les diverses activitats realitzades i amb la venda de gorres, el tret més característic de la festa. De fet, durant el cap de setmana es van vendre fins a 947 gorres amb el disseny desigual de l'edició d'aquest any i 474 gorres d'altres campanyes. En total, es van distribuir gairebé 1.500 gorres.
I el nucli de Vallespinosa va celebrar el passat cap de setmana la Festa del Bosc, una tercera edició que va estar condicionada per les condicions climatològiques adverses. Des del consistori de Pontils valorem positivament l'esdeveniment, però sí que reconeixen que han rebut menys visitants.
L'alcaldessa de Pontils, Sara Gené, va explicar a l'FMR que la Festa del Bosc va néixer amb l'objectiu de vertebrar els 8 nuclis del municipi i establir un punt de trobada.
Bueno,
l'objectiu des de bon principi va ser una mica d'unió dels pobles d'aquí al municipi, principalment. Sempre he convidat tothom qui vulgui vindre, però quan fa 3 anys vam iniciar doncs, la legislatura, ens vam adonar que bàsicament aquí al municipi hi havia aplecs, hi havia alguns punts de trobada però i festes majors, però necessitàvem una festa més comuna, no? Perquè són 8 pobles, però molt separats. Llavors vam buscar algú molt comú que teníem tot, que també era el bosc, que ja el que tenim aquí és molt bosc, també, i una mica les activitats, productes o treballs que hi havien hagut abans, no fa tants anys, tampoc, amb el bosc, i vam intentar, doncs, el programa que vam configurar llavors, adaptar-ho una mica el que era el bosc, tot el que en podíem treure i com a partir d'aquí seguir aquesta línia.
Durant la jornada, el passat cap de setmana, hi va haver balls populars catalans de bastons, mostra de l'ofici de terrissaire, tirada de bitlles catalanes, exhibició de tall de fusta amb motosserra, mercat de productors i artesans, jocs tradicionals i el dinar popular.
I Montblanc acollirà una edició d'hivern del Festival Essències. Es celebrarà l'1 de desembre, volíem dir, servirà per recuperar el concert suspès a l'estiu d'Andrea Motis, que actuarà al costat també d'altres artistes.
Montblanc acollirà el proper 1 de desembre una nova edició del Festival Essències, un esdeveniment musical i cultural que la Vila Ducal ja suma 3 edicions i que aquest serà el primer cop que arriba en format d'hivern. La cap de cartell serà la jove artista Andrea Motis, acompanyada de Joan Chamorro. La trompetista, saxofonista i cantant de jazz havia d'actuar el 25 d'agost en el context del Festival Essències d'estiu, però el concert va quedar suspès a última hora. El director d'Essències ens explica el cartell.
Estarà l'Andrea Motis amb el Joan Chamorro, o sigui la formació completa com a cap de cartell, i després estarà la Sara Pi, que venen en format duet, i després la Paula Grande. Llavors aprofitem a fer aquesta jornada, perquè nosaltres al festival, com bé sabeu, sempre tenim una part així com una mica de social, d'activisme social i de reivindicació i tal. Llavors aquesta jornada la dediquem, o aquesta edició d'hivern la dediquem a el que és la dona.
Pel que fa a la possibilitat que l'edició d'hivern de les ciències tingui continuïtat, el director no ho descarta. Diu que creu que és una bona opció i destaca que tots els concerts es fan a l'estiu i que Montblanc, una jornada puntual al desembre, podria funcionar.
Totes les notícies de l'Espluga i la Conca a l'informatiu cap de setmana.
I Vilanova de Prades viurà el cap de setmana que ve la 44a Festa de la Castanyada i el 33è Mercat de la Castanya.
Aquest proper dissabte, a 9:45 de la nit, hi haurà el sopar popular organitzat pel Casal i la posterior Festa de la Castanyada. I l'endemà, diumenge, se celebrarà el 33è Mercat de la Castanyada, que obrirà portes a les 9 amb el tradicional esmorzar popular i durant el qual es podrà gaudir de les nombroses parades de productes locals i artesans i de la mostra de folklore i dels castells dels Torraires de Montblanc.
Aquest any, la mostra de folklore serà una trobada de gegants i gegantes nobles de la Conca de Barberà i comarques veïnes. Amb aquest acte, l'Ajuntament ha volgut que la Festa i el Mercat de la Castanya de Vilanova de Prades formessin part de la programació d'aquest any en què es commemoren els 855 anys de la donació reial de Vilanova a Pere de Ballà. Durant la mostra del folklore d'aquesta festa, el visitant podrà gaudir de la presència dels gegants Blanca i Fort, de Blancafort, Guillem de Vilagrassa i Puculula de la Riba, Alfons I i Sansa de Villalonga del Camp, i a més també es comptarà per primera vegada amb la nova geganta de la localitat i primera geganta castanyera de Catalunya, la Salvadora Pere Andreu.
Tot i que els actes centrals seran el proper cap de setmana, la festa ja ha començat aquest dissabte amb la inauguració de la 6a exposició col·lectiva de pintura Homenatge a Àngel Garcia, comissariada pel senyor Rafa Núñez, veí del municipi i que recull obres pictòriques de tot tipus relacionades amb Vilanova de Prades, bé pels seus autors o bé per les imatges representades a les obres.
I també aquest dissabte a les 7 de la tarda a la sala del Casal es presentarà el llibre Bolets de les muntanyes de Prades i el bosc de Vimbodí Poblet, a càrrec de Francisco Barrajón, coautor, obra que ens aproxime a aquesta riquesa micològica i flora autòctona de l'entorn d'aquestes muntanyes de Prades. I anem per altres actes del cap de setmana, obrim l'agenda cultural.
L'agenda cultural.
11è Festival de Clics de Playmobil.
A Montblanc, aquest cap de setmana, a l'Església de Sant Francesc, amb l'exposició de diorames, el concurs de diorames o el concurs del clic amagat com a actes destacats.
Viatge cultural i recreatiu de la Germandat de la Santíssima Trinitat.
Aquest dissabte, amb visites al Parc Samà de Cambrils i Castell d'Escornalbou i dinar al restaurant Les Barques de Vilafortuny-Cambrils.
Clínic de pàdel amb Albert Vinyes, top 10 de la província.
Organitzat pel Club de Pàdel del Casal de l'Espluga per aquest dissabte. Seguidament hi haurà un partit d'exhibició amb els top 50 de Catalunya, seguit d'una paella popular.
L'agenda cultural.
Taller participatiu sobre la carta del paisatge de la Conca.
Aquest dijous a Santa Coloma de Caral i divendres a Montblanc a 6:45 de la tarda. A finals de novembre també tindrà lloc a Conesa, Les Piles, Vilabert i Solivella.
Celebració dels 30 anys del Parc de Bombers de Sarral.
Aquest proper dissabte amb una jornada de portes obertes, una cercavila i un dinar de germanor.
Sisena exposició col·lectiva de pintura homenatge Àngel Garcia.
A l'ermita de Vilanova de Prades fins aquest proper diumenge.
Marxa dels Roures a Montblanc.
Aquest proper cap de setmana, una cursa de 100 quilòmetres amb un temps màxim de 26 hores que recorre el paisatge natural d'interès nacional de Poblet, les muntanyes de Prades i la serra de Miramar.
I a Vilanova de Prades també aquest cap de setmana, la 44a Festa de la Castanyada i el 33è Mercat de la Castanya. Al Museu de la Vida Rural, l'exposició de Dasbol quan la natura revela fins al 5 de gener.
Informatius cap de setmana a l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc.
I aquí tanquem l'informatiu d'aquest cap de setmana a l'Espluga FM Ràdio i a Ràdio Montblanc. Més notícies a esplugafmradio.cat i a radiomontblanc.cat. Jordina Picanyol, gràcies i bona tarda. També moltes gràcies a Montse Plana, Josep Morató, Magda Boldó, Alba Nebot, Josep Ardila i Gerard Bosch, en aquest cas servidor a la realització. Esperem que passin un bon cap de setmana. Us deixem ara amb els esports, a l'Infosport de l'Espluga FM Ràdio.
Informatius cap de setmana. Una producció de l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc amb la col·laboració de l'Espluga Audiovisual.